Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure que tots necessitem. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Bon dia, Raquel. Com estem?
Contenta,
sí, no?
Disposada de descobrir.
De descobrir avui una sorpresa molt, molt d'aquí Sabadell i molt que es veu molt pels carrers. No avancem res. Però
no vols fer spoilers.
No fem spoilers, però és l'alegria dels carrers, jo diria.
Que bonic,
no sé.
Que poètic.
Ah, mira, a mi ens ha sortit, no? Ja.
Doncs va, posem-nos en situació, perquè en setmanes anteriors li vam demanar al Víctor Colomer, el periodista, que ens recomanés una persona d'aquí poder doncs, conèixer la seva alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
El Werens, el grafitero, el culpable de que tot Sabadell estigui ple de flors, de colors gegants i d'abelles que són drons i de color. La persona que ha colorit una ciutat tan grisa com Sabadell.
Werens, bon dia, artista i grafiter. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Com et sents quan sents en Víctor Colomer, no? Dient doncs, que has omplert de color aquesta ciutat tan grisa, no? Sabadell.
Bueno, molt bé, la veritat és que el Víctor ens ha seguit, crec que ben bé des dels inicis, quan vam començar a pintar, als anys 80. Vull dir que molt bé, no?, que ja s'ha fet com una amistat al final, no?, després de tants anys de seguiment, i bé, molt bé, la veritat és que m'encanta trobar-me pel carrer, no?, sempre té alguna cosa a dir.
és bonic, eh? Home, i a més des dels anys 80 posant color i pintant i fent, i grafitero, que, no grafitero, així és ben... Escolta, doncs això, una miqueta... A on vas néixer? Neixes aquí a Sabadell?
Sí, vaig néixer aquí a Sabadell i bueno, la veritat és que he estat més o menys per aquí a Sabadell tota la vida, no? Sí que m'he mogut per molts països i no paro de viatjar, però tinc la meva base d'acció està aquí a Sabadell.
El teu d'això. I nascut al Taulí o nascut a... A casa?
Doncs no, la veritat és que vaig néixer a Barcelona.
Ai, ara has descobert aquí.
Bueno, però ja vau venir?
Sí, no, van néixer a Barcelona, però sempre hem estat aquí a Sabadell.
Ha sigut un accident, lo de Barcelona.
I escolta, com recordes la teva infantesa? Quins records guardes?
Bueno, la veritat és que jo crec que érem molt feliços a casa, no? Tinc un parell de germanes i bueno, ens passàvem el dia jugant per les teulades, pel bosc, i bueno, som bastant de camp també, no? I bueno, m'ho vaig passar molt bé de petit, no?
Jugant per les teulades,
m'agrada.
He vist la imatge.
Sí, allà pujant. I... Més grans o més petites, les germanes?
Tinc un parell de germanes més grans que jo.
O sigui, tu ets el petitó.
Petit, sí.
I quan vas començar a dibuixar ja de petit, mentre anaves amb
doncs,
les germanes i
sí,
pintaves?
Sí, la veritat és que quan tenia, no sé, 3 o 4 anys ja vaig començar a decorar els passadissos de casa dels meus pares. I
3 o 4 anys?
Sí, bueno, de ben petit, no? Allò, les primeres línies que fas doncs ja les feia en les parets de casa, no? I
ja
suposo
passiu.
Que sí, suposo que no em van renyar gaire. I vaig
ja et va agradar, no, el resultat? Sí.
Encara es conserven o no això
no,
de casa?
No, ja hi ha algunes capes de pintura.
Ja hi ha algunes.
I, clar, els pares que et van dir quan van veure doncs, aquella habitació pintada?
Bueno, clar, no recordo allò, la imatge de quan ho van descobrir, però la qüestió que es va quedar allà durant molts anys, no? Vull dir que suposo que d'una manera o altra els hi feia il·lusió, no? Que pintés.
I al col·le, a quin col·le vas anar? Sí.
Bueno, la veritat és que he anat a molts col·les, instituts, i no he parat, no era gaire bon estudiant. I vaig anar canviant, aviam si feia alguna cosa. La veritat és que jo em passava el dia dibuixant, no?
Dibuixant.
Tots els meus llibres eren dibuixos, i quan tenia, doncs, no sé, 10 o potser 12 anys o així, ja vaig anar començar a aprendre a dibuixar amb el Quim Montserrat.
Oi, el Joaquim, el Quim Montserrat.
Sí, doncs el Quim Montserrat tenia un espai a la Creu Alta i anava gent allà a pintar i tal, i el Gargots, amb una botiga que es deia Gargots.
El Gargots.
I doncs a l'interior, en el cobert, doncs anàvem allà a dibuixar, no? I bueno, allà vaig començar doncs, a aprendre a dibuixar amb ell, no?
I guardes aquelles llibretes, aquells dibuixos...
Aquella època no sé si trobaria alguna cosa, però sí que guardo blocs i blocs i blocs. No? Després, més tard, quan vaig anar a la Massana, allà un dels primers consells que em van dir va ser compreu-vos un bloc, porteu-lo sempre a sobre i no pareu de dibuixar. No? I els hi vaig fer cas.
I sempre molt... O sigui, de Gargots passes a la Massana.
Bueno, entremig doncs, hi ha uns anys d'anar seguint a l'escola, a l'institut, no? I és als 17 anys que aconsegueixo entrar a la Massana i després sí que ja faig els 5 anys de la Massana, no?
I encara portes el bloc o no? O ja no?
Sí, avui he vingut sense, però,
sí?
però perquè he marxat corrents, perquè arribava tard.
Doncs, i ja pintaves en aquella època les abelles, les flors,
grafitero,
això va venir...
Grafitero.
Va venir després.
No, doncs sí, vaig començar a pintar quan anava a la Massana ja pintava. La veritat és que vam començar bastant aviat, no? Encara sí que, aviam, el grafiti encara no es coneixia, no? Sí que hi havia el grafiti de Nova York i senties a parlar de que la gent pintava en trens i tot lo típic que de les imatges dels primers grafitis, no?
Perquè això com t'arriba aquesta informació, diguéssim? Com arribes a dir? Mm-hmm. Com coneixes que hi ha grafiteros? Com t'arriba?
Bueno, o sigui, per un cantó teníem allò a la tele, no? Que podia sortir algú del grafiti de Nova York o els diaris, no hi havia internet a aquella època, no? Vull dir que poca informació teníem, però tampoc és que m'atregués massa en tot el tema aquest. Vull dir que nosaltres vam començar a pintar aquí al carrer sense pensar ni que féssim grafitis, no? Que ningú sabia el que era, i ni seguint cap allò... No teníem cap referència del graffiti americà, no? Sinó que nosaltres sortíem a pintar doncs, els nostres dibuixos, no? Molt més amb referents de còmic que no pas del graffiti, no?
Uh-huh. Estàs parlant de Yuk.
Estic parlant de Yuk, exacte.
De Yuk, no? Oi? Sí. I-U-K. Que jo tinc aquí, ens ha dit un ocellet, que és el primer grup de graffiti.
Sí, la veritat és que
primer
vam
grup
començar...
de graffiti que vas fer, Yuk, I-U-K.
Sí, és com el primer grup així, de veritat, no? de graffiti que es crea aquí a Sabadell, no?
Mm. Uh-huh. I Yuk, què vol dir? O tenia algun significat?
Era indecències urbanes quotidianes.
Ah, veus, aquesta no la...
I el nom de Werens, per què?
El nom de Werens ve de que, bueno, abans d'aprendre anglès ja parlava anglès que me l'inventava i una de les paraules que deia de Werens i se'n va quedar.
De veritat, boníssim.
El que passa que després això amb els anys ha anat molt bé, perquè tota l'època d'internet, no? Si et diu Ramon, doncs hagués tingut que posar Ramon 78, no? I en canvi, al Werens, doncs només n'hi ha un, no? I de seguida ja em trobes, no? Si poses a l'Instagram Werens, doncs sóc el primer, no?
Allò de Werens, no? Una...
A més té una bona sonoritat.
A dintre del món del graffiti tothom va com amb un sobrenom, no? Mm-hmm. Per no posar el seu nom, i bueno, doncs mira, jo ja el tenia.
Doncs mira, anem a saludar una de les primeres persones doncs, que va detectar en tu doncs, aquest talent que tenies, que també doncs, va comprovar doncs, els teus primers dibuixos, fins i tot aquest mural que vas fer doncs, a l'habitació dels pares. Ivonne Puig, bon dia.
Hola, bon dia.
Ella és escriptora i és la germana del Werens. Com van quedar els pares quan van veure l'obra i tu mateixa?
Els pares, primer impressionats, clar, davant d'aquella meravella d'un nen de 3 o 4 anys, no recordo l'edat, però sobre els 4, i primer van dir que qui havia fet allò, amb una mica de severitat, i és clar, el Werens de seguida va dir jo no. I llavors, quan el meu pare va canviar de tàctica i va dir és que el trobo meravellós, no sé qui ha pogut fer una obra mestra d'aquest nivell, llavors ràpidament va reclamar l'autoria.
Home, això ja és un bon començament, eh?
Boníssima la història. I escolta, Ivonne, explica'ns també què va passar a la processó de Benasque.
Carai, quines coses.
Bueno, anàvem a Benasque, érem encara molt, molt petits, i potser ell tenia, no ho sé, sí, podia tindre 4 o 5 anys també, més o menys per aquella època. I quan va veure aquella marxa de gent cantant amb aquella seriositat, suposo que ho va voler neutralitzar una mica, va sortir disparat contra la comitiva i va posar-se a cantar la cucaratxa, la cucaratxa, la cucaratxa, ya no puede caminar. Com ens vam quedar tocats, no? Si més no.
O sigui, ja apuntava Déu maneres, eh? Des de ben petit ja tenia bona personalitat.
Sí.
Bueno, estem aquí descobrint
ja,
facetes.
Ja veig, ja. Mira, l'he vist fa mitja hora i no m'ha
dit res.
Res,
no? Molt bé, així ens agrada, Ivonne, així ens agrada. I escolta, Ivonne, la família, com heu viscut doncs, a la progressió del teu germà? No sé si al principi, a la dècada dels 80, quan parlava que començava, doncs patíeu una mica quan anaven, no? Doncs amb els esprais a pintar pels carrers.
Bueno, no ho sé, els meus pares han estat en aquest aspecte molt, molt liberals i ens han deixat fer molt el que hem volgut cada un. I, home, patir, com que anaven en grup i en aquell moment encara no hi havia persecució, allò molt... Sí que els... devia haver-hi persecució, però no ho sé, nosaltres no vam tindre la sensació de patir, de, ai, què li passarà? No
hi havia perill, no patíeu, no hi havia un perill així...
Bueno, com a mínim no el transmetien.
Si era, no n'érem conscients. Però com hem viscut la seva progressió sense donar-nos compte? Vull dir, que mai l'he vist sense dibuixar, mai. És un mal son, també, de vegades, no? Perquè ell sempre està amb el bloc. Això que ha dit del bloc no és broma, el porta sempre. És cansino, no? Perquè te'n vas a un restaurant a dinar i encara no t'han servit i parleu, no? Doncs no, ell ja treu el seu bloc i allà, ell aïllat... dibuixant, i si no porta el bloc en aquell moment, les estovalletes d'aquestes de paper dels restaurants les ha immortalitzat des del dia que se les van inventar.
Boníssim.
De dibuixar.
Ah, però això és un goig, eh? Això és un goig, no? Això ja des de petit sí. Fer aquesta, ja portar... Això és innat.
Això és una passió.
No? Això és una,
exacte, passió.
És una...
Sí. Doncs, Ivonne, moltíssimes gràcies per explicar-nos totes aquestes anècdotes i sobretot també doncs, per mantenir el silenci, no explicar res al teu germà quan l'has vist.
Traïdora.
Una abraçada, que vagi
gràcies.
Molt bé.
Gràcies.
Igualment.
Escolta, Gorens, ens han dit que també t'agrada molt això.
I es faci el silenci, els més dolços cants arribaran a tu, arribaran.
Sentim a Lou Royce, t'agrada molt, no? Ens han dit.
Sí, bé, la veritat és que no fa gaire que l'he descobert i bé, s'ha convertit en una molt bona amiga, no?
Quina música escoltes, no? Quan estàs doncs, allò creant, quin tipus de música?
Bueno, escolto una mica de tot, eh? Qualsevol música interessant, nova que m'arriba, doncs me l'escolto, no? Però escolto més, potser el que escolto més quan estic pintant és música electrònica, eh? Des de sessions de disc jockey i així, no? Que no em fan perdre el fil del que estic fent. I em donen un ritme contundent, no?, per treballar ràpid.
Perquè quan pintes vas amb els cascos, vas amb escoltes
música. Sí, si estic al carrer o estic por ahí, vaig amb els cascos. Si estic treballant al meu estudi, tinc uns bafles.
I quan vas, per exemple, a pintar, que es diu pintar una paret, per exemple, agafes una paret aquí a Sabadell i llavors que et poses els cascos i vas pintant.
Sí, quan estic treballant... com allò quan ja estic allò en marxa, sí que em poso uns auriculars i intento aïllar-me del món del que passa a l'exterior, no? De la gent que passa, dels comentaris que em fan, de tot, no? Intento estar al meu món, no?
Perquè hi ha una cosa que sempre ens han preguntat, i com és que tries la paret? Com és que tries una de manera... O sigui, quin criteri segueixes per triar una determinada paret?
Bueno, això són anys si d'experiència.
No... Qui ha de tenir la paret,
que
no?
Tenir la paret, exacte, que ha de tenir sí. La paret. Si no és un encàrrec o no és un...
Exacte, o sigui, no? Si és una cosa... per un cantó hi ha totes les parets que són encàrrecs, que a partir d'una paret que ja ve predeterminada, doncs es fa un projecte i es treballa allà, no? Però quan són parets que trio jo, a l'atzar, aquestes parets el que busques és visibilitat per un cantó. O sigui, és clar, no? Una paret que estigui en una cantonada, una paret que sigui visible, una paret que per altre cantó no emprenyi a ningú, o sigui, no una paret de ningú privat que la té ben cuidada, sinó que vaig a buscar doncs, parets abandonades i que amb els meus dibuixos el que intento és arreglar aquella paret, no? No anar a deteriorar-la, no?
Donar-li l'alegria, això que deia el Víctor, no? I d'encàrrecs en tens molt, ara? En tens molts, d'encàrrecs?
D'encàrrecs en tinc més dels que puc fer. Vull dir que intento...
A nivell de Sabadell, parlem, a nivell de...
Bueno, a nivell de tot arreu, eh? Vull dir que vaig combinant. Intento fer els encàrrecs que m'arriben d'aquí a Sabadell, però m'agrada més quan m'arriben de fora i puc viatjar, no?
Però sempre tornes, clar. Això em fa molta gràcia. És sabadellenc de socarrel, sempre torna.
Clar, perquè representa... Bueno, esclar, vas de la Massana i llavors de Massana ja passa, segueixes... Te'n vas a Londres, no? Cap als
sí,
anys 90,
sí, si no quan recordo. Vaig acabar a la Massana... Bueno, jo vaig fer la carrera de disseny gràfic a la Massana, que eren 5 anys, i l'últim any de la carrera van aparèixer els ordinadors. O sigui, vaig fer tota la carrera de disseny gràfic sense ordinadors, no? Que ara això sembla ciència-ficció, no? Perquè com pots fer, doncs, algo que ara agafes i ho fas amb l'Illustrator, amb el Photoshop, amb programes d'edició, no? Doncs tot això ho fèiem a mà, no? I, per tant, teníem que ser, pues, realment artistes, no? Tenies que controlar molt bé el que era la il·lustració, el que era la fotografia, el que era la tipografia, que ho fèiem a base de letra set i a mà, no? Inclús...
Hòstia, letra set feia temps que no sé...
Pensa que, clar, no? Els titulars d'un cartell els dibuixàvem a mà, no?
Que fort,
I era realment un treball increïble, no? Això penso que és una base que penso que és molt interessant haver-la tingut, però la qüestió que un dia van aparèixer els ordinadors, i això va ser l'últim any de la Massana, no? I aleshores, clar, de cop vam veure que allà passaria alguna cosa, no? Vam començar a intuir-ho, no? I vam proposar a la gent de la Massana de fer un intercanvi amb Anglaterra, que hi havia, començaven a haver-hi escoles de disseny gràfic molt potents, que estaven començant a sortir els primers, doncs, tipògrafs importants, no?
Anys 90, no? Estem parlant...
Anys 90, sí.
90.
I el 90, 90.
90.
I bueno, vam proposar de fer un intercanvi, i els de la Massana van dir que sí, que estaria bé i tal, però vam veure que no es movien, i jo i un amic meu vam agafar i ens en vam anar directament a buscar, doncs, aquestes escoles que ens interessaven de Londres. Els vam enviar un fax, allò fals, no? Allò com des de la Massana, amb el cello, no? Clar, nosaltres estàvem fent disseny gràfic i una de les eines que teníem era que podíem falsificar qualsevol cosa en aquells moments, podíem falsificar qualsevol entrada de concerts, ho falsificàvem tot, no?
Ah, éreu vosaltres! Éreu vosaltres els que falsificàveu, jo vaig entrar a un lloc.
Doncs, i la qüestió que bueno, de Londres ens van contestar, de tres escoles, així interessants, i per Setmana Santa ens en vam anar directament cap a Londres a fer una entrevista. Els vam dir que sí, vam dir que enviàvem un parell d'alumnes avantatjats cap allà a parlar amb l'escola.
Molt bo, molt bo.
I ens en vam anar allà, no? I vam fer els tràmits i tal, van estar encantats de fer-ho, les escoles, i vam tornar, i clar, vam tenir que explicar-los a la Massana, no? que hi havia un intercanvi el següent any.
Ostres.
i que ens havien triat a nosaltres.
Clar, i ells encantats, no?, per la projecció.
Bueno, la veritat és que primer va haver una miqueta allà...
Home,
no, no els hi va sentar molt bé, el fet de que ens haguéssim adelantat a ells, però bueno, la qüestió que ho vam fer, ho vam tirar endavant, i ens vam anar cap a viure a Londres, no? Allà ens vam tenir que buscar la vida molt, vull dir que de seguida ja vam tenir que, doncs, pues, bueno...
I vas estar, vau estar a Londres? Vau estar a temps,
sí,
a Londres?
Sí, vaig fer un parell de cursos allà...
Sí, un parell d'anys o un any per a Londres.
Sí, un any i pico.
Un any i pico.
Però bueno, va ser, potser el més interessant és totes les vivències d'aquell temps, a part de les escoles, que realment vaig aprendre molt més allà del que vaig aprendre 5 anys amb la Massana, pel tipus d'educació, que era molt, molt moderna, no? Però a part teníem molt material que aquí encara no existia, no? Treballàvem amb ordinadors que n'hi havia una TV3, no? Aquí, i nosaltres ja el teníem allà per treballar a l'escola, no? Eren llocs molt potents, no? Però a part, doncs, allà vaig viure, pues, en cases ocupades, vaig descobrir, pues, tot un nou món que m'ha servit després a l'hora de viure, no?
Perquè tu vas tenir una època molt punky, no? Em sembla que d'anar amb cresta i
sí.
Tot.
Sí, la veritat és que sí, la veritat és que des de, no sé, dir-te quan vam començar a viatjar ja cap a Berlín i així, però als 16-17 anys ja començàvem a anar amb autostop cap a Berlín, que encara hi havia el mur, I bueno, doncs era una època bastant punky.
Doncs espera, perquè ara ens explicaràs l'anècdota aquesta que et va passar a Berlín, perquè em sembla que et va passar alguna cosa molt interessant quan vas anar a dormir, però tenim la responsable, la persona que et va fer la cresta, o sigui, que passi.
Carai.
Susa, bon dia, és la germana, és tatuadora i és la germana també d'en Guerens. És una sorpresa també per nosaltres, eh? Ha vingut ella a la ràdio. Bon dia, benvinguda. A veure, explica'ns això, aquesta
doncs,
època.
Doncs mira, que jo ens portem 3 anys amb el Guerens i tenim una germana que és més sèria i jo que ja era punky. Llavors, doncs, lluitàvem una mica, no? Jo volia que ell fos punky i l'altre volia que anés amb pantalons de pinces. I clar, jo li vaig agafar els pantalons, els hi tallava, li posava cremalleres, i jo ja m'havia anat amb 16 anys, me'n vaig anar amb autostop a Berlín, amb la cresta, i ostres, vaig veure que hi havia un món a part, no? Que el que coneixíem aquí. I vaig dir, no, no, heu de venir, heu de venir. I l'any següent, ell i un amic seu, que l'Òscar Amorós, que eren molt més petitets, igual tenien 14, 15 anys, eren minis, i es van fer una cresta i van vindre amb autostop. Vam fer, jo anava més endavant amb una altra amiga i el Werens venia a darrere amb el seu amiguet, amb l'Òscar.
I us van parar fent autostop.
Sí, sí, no, bueno, jo ja era el segon any que me n'hi anava amb autostop.
Si ara és una professional de l'autostop.
Ara professional representa, sí, sí, sí. Ja havia anat a Amsterdam i tot arreu amb autostop. L'únic és que ells, quan que s'acabaven de fer la cresta, els hi va cremar el cap, no?
No fumis.
Allà tant prendre el sol, esperança. I llavors ja vaig arribar a Berlín, a casa d'un que havia conegut l'altre any, i li vaig i em va dir, com és que no has avisat, no sé què, bueno. I que és que, bueno, passava per casualitat, no? Sí, sí, okay. I l'endemà ja arriben aquest rinc, que hi ha la Susana.
Que bo. I Werens, què et va passar? Que em sembla que vas anar a dormir en un camp on feien unes maniobres o alguna cosa així, militars, m'han explicat. Pot ser?
Bueno, això de camí cap allà, doncs, clar, passaven moltes aventures. No era allò que t'agafés el primer i et portés a Berlín directament, no? Sinó que anaves trobant molta gent i el camí es anava desviant i, bueno, un dia arribaves, no? I ja arribant a la frontera d'Alemanya de l'Est, sí que estàvem allà, bueno, un camió ens va deixar allà a prop de la frontera i vam anar caminant i de com recordo a l'Òscar Amorós, no? que jo tinc un cartell més maco, no? I un cartell allà amb lletres alemanyes que no tenien res.
I perquè alemany no el controlàveu.
No, per res. I, bueno, estàvem intentant aprendre anglès, no?
Sí.
I total, que estàvem allà despenjant aquell cartell que ell se'l volia quedar i vam començar a sentir que tremolava el terra, no?
Hòstia.
I en aquestes ens vam girar i venia un tanc, no?
No,
allà, sí, sí, ens va passar un tanc pel
costat. A l'època del mur,
Super acollonits, no? Però, bueno, la qüestió que al final sempre aconseguies arribar on anaves i, bueno, la veritat és que durant bastants anys vaig viatjar amb autostop per tota Europa i sense cap problema, no?
Sí, donem fe perquè, per exemple, jo me'n recordo de l'estació dels catalans, la d'abans, allà de Gràcia, la que ara és de Gràcia, sortir d'allà d'autostop, podia sortir de Sabadell fent autostop i arribaves, bueno, sí, havia arribat bastants cops a París, un parell o tres de cops, que era l'època.
França era complicat, perquè a França, aviam, en els llocs que les autopistes són de peatge,
exacte,
la gent va molt per carretera, no? La gent una miqueta enrotllada, i després, clar, a les autopistes no et paren tant, no? Però el que és Alemanya, hi ha una cultura de l'autostop increïble, no?
I a més, Alemanya, estem parlant de l'època aquesta que hi havia Alemanya de l'est i del mur, que esclar, era tota una història.
Sí,
i inclús,
sí, sí, tenies que passar tota aquesta autopista superlent, però exacte, bueno, era qüestió que t'agafessin abans i que et passessin tota la frontera aquesta. No?
I a més, Berlín, aquella època, vaja, era, ja es començava a ser una miqueta la capital de cultural, no?
Era increïble aquella època.
Era brutal, no? Explica'ns també aquella època, no? I també els diferents corrents a nivell de
sí,
de grafiti.
Sí, jo crec que
tenim una mica de pedagogia.
La màxima llavors influència del grafiti que tinc jo és la que em vaig trobar allà a Berlín, no?
A Berlín.
Que sí que ja pintàvem grafitis, però va ser allà on hi havia una explosió del grafiti europeu, no? Vull dir que, o sigui, per un cantó hi ha el que és el grafiti americà, que són les lletres i tot aquest concepte més de tren.
Aviam, explica'ns una miqueta això, aviam.
Vale, o sigui,
concepte americà de grafiti, què és?
Doncs seria, pues, més les lletres
els
dels
tags,
noms,
no?
I els tags i tot aquest tema, no? O sigui, el grafiti pur aquest que coneixem, no? I una altra cosa és el grafiti europeu, que és una mescla de molts més arts, no? Allà dintre, no? Tot, qualsevol artista té cabuda, no? No l'street art que es coneix avui dia, no? I a Berlín, doncs, era una miqueta la cuna, no? El fet de que hi hagués el mur per pintar, tot el mur estava pintat de grafiti, no? Sí. Doncs clar, vam arribar allà i ens vam trobar, doncs, tota una bona demostració del que es podia fer, no? I allà va ser on vaig començar realment a pintar grafitis i a veure que era com un camí a seguir, no?
I per què és tan masculí aquest món? O dona la sensació, des de fora?
Ja, jo crec que és el fet aquest de sortir a la nit a pintar, doncs potser abans no s'atrevien tant les noies, no? Clar, avui dia el grafiti està superben vist, tothom vol tenir un grafiti a la seva ciutat i comencen a haver-hi moltes noies, no? Moltes més de les que us penseu potser, però moltes menys de les que ens agradaria, no? Però bueno, ja n'hi van havent-hi, no?
O sigui, una miqueta la responsable d'això de veure tot aquest grafiti és la teva germana, tot
sí,
això del,
sí,
de Berlín, no?
Com
qui diu, vaig guanyar l'altra germana, no?
Molt bé, molt bé. O sigui que l'època aquesta de Berlín és quan comences, diguéssim, de grafitero ja.
No, no, ja, o sigui, ja feia temps que estàvem pintant, però bueno, suposo que allà em marca molt, no?
Clar, les influències, sí. No? I veure realment, no?, aquells murals, sí. Aquelles parets pintades.
Sí, sí, i ganes de tornar-hi i pintar més murs allà, no? I la veritat és que bueno, que hi seguim anant, la Susana ja ha viscut anys allà, jo no hi he viscut mai permanentment, però hi he anat molt sovint, tinc molts amics allà, i bueno, justament ara el projecte que estic fent ara és una exposició per Berlín per l'any que ve, per l'abril. No?
Sí, i en què consisteix?
Bueno, és una exposició que a la Galeria Neotitan, que és una de les més potents de Berlín, de street art, i és una exposició que fem entre quatre, parlant una miqueta de la guerra i de tots els conflictes. No?
Creus que l'art ha de ser també doncs, una plataforma per denunciar?
Bueno, jo crec que l'street art és com el punt més bèstia de que la gent vegi les coses al carrer, no? Per tant, com que tenim un públic molt, molt gran, crec que si podem dir alguna cosa, no? Doncs està bé no dir-ho. I bueno, el graffiti de sempre ha sigut molt reivindicatiu i bueno, penso que és un...
Perquè el primer graffiti així es pot dir que neix als Estats Units, per exemple, o...
Sí,
neix com a reivindicació, com a...
Bueno, al principi el que reivindica és la personalitat de cada un, no? El fet de posar el teu nom i cridar i dir que també estic aquí, no?
Que estic jo aquí. I és urbà.
Totalment urbà. Avui dia el graffiti ja com serà institucionalitzat molt, no?
Institucionalitzat.
És una paraula complicada.
Difícil, eh? Difícil.
No? Però diguem que molta gent s'atreveix a fer graffiti perquè no hi ha cap problema, no? I bueno, ja ho fas amb permís i tal, i per tant molts artistes que no són tan reivindicatius s'han apuntat a aquest tren, no? També. Però tots els que venim d'estar lluitant durant anys perquè el graffiti doncs, estigui considerat un art, no? Crec que potser som els que tenim aquesta part més reivindicativa. No?
Mm-hmm. Perquè Werens, esclar, una miqueta és el que comentàvem, que esclar, hem tastat, però li ha costat, ha sigut una feina, vull dir, feixuga.
Bueno, clar, vull dir, és molt fàcil, no? Per un cantó tenim material molt professional ja per pintar, no? Però els inicis van ser molt durs, no? I els inicis han durat potser 30 anys, no? El fet de poder aconseguir fer un graffiti al carrer i que no et mirin malament, no?
Perquè el primer spray que el compraves a les drogues o on fos tu...
Sí. Exactament.
Que havies de
fer. Els primers sprays eren de la marca Felton, una marca d'aquí Sabadell, d'esprais, que em sembla que encara existeix.
Ah, sí, d'aquí Sabadell?
Però, sí.
Ostres.
Potser està a Barberà.
Val.
Però la qüestió que d'aquí, en aquesta fàbrica, no? Doncs hi treballava un noi que es deia Jordi i en algun moment els va dir, no? Escolteu, potser tindríem que pensar en fer material especialitzat pels grafiteros, no? Que necessiten pues, menys pressió, que necessiten més colors, que necessiten una sèrie de coses que no els estem donant.
Espavilat, veus?
Doncs resulta que els de Felton els van dir que, però què dius, home, que aquests quatre penjats se'n vagin a la merda, no? I van agafar, i aquest noi va agafar el químic d'allà, li va proposar de muntar una fabriqueta i avui dia és la fàbrica més important del món d'esprais que la tenim aquí a Manresa, no?
Un visionari, totalment.
Sí.
Clar, tu has viatjat per tota Europa, per tota, em sembla que fins i tot més enllà, no? Per tot el món.
Sí. Bueno, sí, la veritat és que em van sortint projectes per arreu del
pintar?
Món.
Em dius pintar, no? No hem de dir pintar, de fer grafitis o com...
Sí, pintar. Sí.
Que has pintat per tot el món?
Bueno, ja m'agradaria haver pintat per tot el món, perquè ja voldria dir que he viatjat per tot el món i em queden molts llocs per anar, no? No, la veritat és que no paro de fer viatges i d'anar por ahí, però em queden milions de llocs per anar i espero poder anar durant molts anys, no? Llocs així que m'agradin, que he anat últimament, doncs he estat ara, no fa massa, he estat a Sud-àfrica, pintant a Johannesburg i bueno, és una ciutat molt, molt potent, no? Molt interessant, bastant bèstia, però bueno, penso que és molt maco, no? Pintar en llocs d'aquests. També a Taiwan vaig estar l'any passat i penso que també és un lloc potent, no? Bueno.
I la gent és receptiva, per exemple, aquí a Johannesburg?
Aquí moltíssim, sí. Sí, inclús, o sigui, és com perillós, no? Anar sol pel carrer, per segons on, no? Però el fet d'estar pintant i d'estar en contacte amb tota la gent del barri on pintis, doncs, clar, també és com un salvoconducto,
va,
no, això?
Clar, ja formes part de la penya, no? Tota la...
Per cert, una vegada vas dibuixar un baix, no? Que empaitava un baixista.
L'Agustí està per aquí també.
Sí, Agustí, vine, ja ens ha glitxat. Agustí, bon dia.
Hola, Hola, bon dia.
A veure, corries davant del baix, no? Per què t'empaitava?
Bueno, això s'ho va inventar ell, li has de preguntar amb ell.
Doncs, Guerens, explica'ns-ho. Sí.
Bueno, jo l'Agustí, no sé ben bé en quin moment el vaig conèixer, però la qüestió que durant uns anys vam tenir un local al carrer Borriana, aquí a prop.
Un clàssic.
I vam tenir un local que era un sòtano, i allà doncs estaven tots els punkis d'aquí Sabadell ficats allà dintre, i teníem diversos grups de música allà assajant i tal. Però tot l'edifici estava ple de músics, i en el primer pis hi vivia l'Agustí. I bueno, doncs era un dels músics emblemàtics d'aquí Sabadell, no? I bueno, doncs em va encarregar, ja en aquella època em va començar a encarregar coses. La veritat és que l'Agustí és un amant de l'art total i de l'street art en concret, i la veritat és que està molt bé, no? Que hi hagi gent així que...
Agustí Queixac.
Ens van millor suport, Agustí Queixac. No? Agustí Queixac.
Agustí Queixac.
Del grup Bars, no? També. Explica'ns, Agustí, com era el Guerens i també la vostra relació.
Bueno, doncs mira, d'aquesta època del carrer Borriana, doncs és això que comentava, ells estaven anant al sòtano, llavors jo vivia al primer pis, el veí era el Blue Train, l'Italo Bojo que tenia a l'escola, al pis de sobre vivia el Carles Belda, el que després va fer Pomada, no sé si us sona aquest xicot.
Sí, també ha vingut a estar per aquí, també.
A l'Alegria de Viure, i tant, sí, el acordionista. Sí.
El acordionista
diatònic.
I, bueno, i després el Xavi Martínez, que és trompetista de jazz, bueno, hi havia tota una colla, i ells, que eren a sota. Llavors, jo ja el coneixia realment d'abans, però, doncs això, el Rote hace el contacto, i ja vam començar a fer coses plegats, d'acord? Llavors, això, jo ara estic tocant amb un grup que a l'inici es va fer, a l'inici dels Nitrato de Chile, va ser el seu local. I llavors el cantant que teníem al principi aquest grup era l'Albert López, que era un membre dels Yuc, també.
Llavors, Déu-n'hi-do.
Sí, tot el Sabadell és un mocador, saps?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Això és quasi la prehistòria, eh? Això, no?
Sí, és que aquest local d'ells va ser molt interessant, perquè jo recordo que el va llogar ell, amb un senyor que és el propietari de l'edifici, molt conegut aquí a Sabadell, però dic, hosti, quanta gent esteu? I dic, no, som 11, compartim el lloguer, el local. O sigui, hi havia grups, hi havia... Ja era realment un meu artístic, d'acord? Va tenir d'acord a punt, amb un altre, amb l'street art, però donava això a punt a moltes més activitats.
Clar, és molt interessant en aquest sentit, no? Suposo que com a artistes, doncs, veure aquestes influències, compartir aquest espai, no? També
sí,
mirades,
que
creació...
També passava molta gent interessant, no? Inclús jo crec que vam fer la primera festa alternativa de Sabadell, de la Festa Major. Jo crec que la vam fer allà, no? Una vegada vam muntar en una Festa Major, vam muntar la nostra part alternativa allà, i va venir gent de Berlín, gent superpotent, no? A fer coses.
Ah, ja es vau avançar d'això, de fer aquests espais on eren interdisciplinars, no? Hi havia diverses branques de coses, no?
Doncs, Agustí, moltíssimes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Una abraçada.
Tots plegats, felicitats pel programa, nois.
Ai, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Agustí, gràcies.
Bon dia.
Quins records, no? Guerens?
Sí, la veritat és que ja van ser els inicis, no? De tota aquesta època punky.
Clar. Clar, i hem de dir que ara, per exemple, doncs, la teva exposició ha estat la més vista, em sembla, del Museu d'Art de Sabadell, que és teva, però en canvi durant molts anys em sembla que la ciutat també s'havien tapat algunes de les teves flors.
Bé, la veritat és que aquí aquesta exposició va ser potser una miqueta allò per contrarrestar els anys i anys i anys i anys
de persecució
i de tapar. Penseu que un dia vam fer una mica de recompte dels grafitis que podien haver tapat nostres i són més de 3-4.000, eh? Vull dir que penseu com seria Sabadell de diferent, no?
Això ho hem de dir ben alt, eh? Això ho hem de dir
ben
alt, que s'han tapat,
titular,
que s'han tapat grafitis del Guerens, eh? Vull dir, ara...
O sigui, aquí a la paret d'aquí al costat, d'aquí del Museu d'Art, sota de la paret, hi han uns quants grafitis de Lluc.
Imagina't.
Sí, sí.
I llavors, el 2015, una miqueta, doncs, es fa aquesta exposició aquí al Museu d'Art, que és la primera exposició d'un grafitero aquí a Sabadell amb un museu d'art. Clar, una miqueta igual sí que és una miqueta la torna, no? Però,
sí.
Però bueno, jo penso que merescuda.
Sí. Que va ser molt maca l'exposició. Vaig poder exposar una miqueta tota una retrospectiva de totes les meves exposicions anteriors des dels últims 20 anys, no? I que em va agradar molt. No?
I a més va passar molta penya, va passar molta gent. Va ser una cosa fantàstica.
Sí, que van passar, no sé, 20.000 persones. Sí,
una quantitat...
per aquí.
Impressionant. No, i a més és, bueno, és això, no?, que és d'alguna manera és un reconeixement també, no? Mm-hmm. A tota aquesta feina, no? Tota aquesta...
I ara, per exemple, també estàs donant classes, no?, a l'Escola Illa. Com són els alumnes? Perquè em sembla
no,
que...
No, o sigui, l'any passat sí que vaig fer un taller a l'Escola uh-huh. Illa, però aquest any van decidir no fer-lo, o fer-lo amb alguna altra persona. La veritat és que no he seguit què estan fent aquest any. Però bueno, la veritat és que jo ja tenia bastanta gent que volia apuntar-s'hi el següent any i el vaig fer pel meu compte. I, bueno, ara justament ahir vam fer l'última classe, no? Tot i que en farem un parell més extres, uh-huh. però...
Uh-huh. Amb gent de la tercera edat, no?, també, que s'animava a
pintar,
bueno,
o no? No hi ha ningú de la tercera edat.
Ah, no?
però bueno, sí que hi ha gent de totes les edats, o sigui, tinc dos o tres que tenen 17, 18, fins a 50, no? Vull dir que hi ha una miqueta tot el...
I ara això, el que comentàvem també abans d'entrar, que ara també es fa el 13è aniversari d'Impactes.
Sí, no hem parlat d'Impactes.
Impactes
visuals sí que, és, clar, sí que és un projecte que en realitat fa més de 13 anys que dura el projecte. Era...
Què és? Què és?
Sí, exacte. No? Impactes visuals és un espai que primer va ser el meu estudi, taller i tal, però que fa pues, 14-15 anys el vam obrir una miqueta al públic i vam crear la primera galeria d'aquí a Sabadell d'art urbà, no? I bueno, doncs la gent està molt bé, venen el dia de la inauguració, mengen, veuen, però després no apareixen mai més a les galeries, no? I quan feia un any que fèiem exposicions i que veiem que la gent només venia el dia de la inauguració,
el vernissatge,
i vam decidir que potser hi teníem que crear algo més, que la gent passés més sovint, no? I bueno, feia un any que s'havia obert a Barcelona la primera botiga de graffiti de Montana, i vam decidir doncs, fer-ne una aquí pel Vallès, no?, per tota la zona d'aquí, no? Vam començar pues, a vendre sprays i a partir d'aquí pues, vam crear una associació de graffiti, i per un cantó hi ha el que és la galeria Impactes Visuals, que va passant gent de tot el món, gent superimportant que, bueno, que penso que no se li està, no està rebent l'atenció que tindria per la importància que té la gent que passa.
Per exemple, alguns noms, algunes...
Bueno, la veritat és que han passat la majoria de grafiters importants d'aquí de la zona de Barcelona, però ve gent de pues, el Lake de Berlín, el Sol Art de Nuremberg, bueno, gent molt important gent potent, de tot el món,
sí, sí,
eh?
Sí.
I bueno, doncs això és una feina de cada mes muntar una expo, és tota una feinada, però és molt maco, no? I després doncs això comporta que cada inauguració és una festa amb DJs, per tant s'ha començat a crear també tot un circuit de DJs que passen per allà. I per un altre cantó hi ha el que és la botiga, que també s'ha anat ampliant, i avui dia doncs ens hem convertit en un referent a nivell nacional, no? De tot l'estat, perquè és que realment tenim doncs, el millor material de graffiti i el millor preu, no? Com si diguéssim.
Sí, per comprar l'esprai a Impactes.
Sí. Després, clar, bueno, han anat passant els anys, cada any fem una festa d'aniversari, i aquest és el 13è aniversari que coincideix en què aquest any ens ha desaparegut un dels millors grafiters del món que teníem aquí a Sabadell, que és el 13, i bueno, doncs també li volíem fer una miqueta d'homenatge amb ell, no? Ja que era l'any 13 de la botiga i ell havia estat molt implicat també, i bueno, doncs intentarem fer una festa ben maca i estar convidat tothom que vulgui a venir, no?
Dues coses que es farà en aquesta festa, i també per la gent que no el conegui, recorda també doncs, qui era i una mica la seva trajectòria.
Uh-huh. Bueno, Trece és un noi que va començar, no sé quants anys tenia, potser 20 i algo, quan va començar a pintar, no? Potser ha estat pintant no molts anys, però era un il·lustrador de l'hòstia, no? I bueno, doncs ha progressat molt ràpid, es va posar dintre del circuit important de grafiters, i bueno, a tot el món volien que pintés algo, no? Vull dir que realment jo crec que és un dels millors, una gran pèrdua, no? Però bueno, també per altre cantó recompensa el fet de que ha viscut molt intensament els últims anys, ha pintat per tot el món, no ha parat, i bueno, se n'ha anat amb un gran llegat, no? I aquí a Sabadell en tenim uns quants que espero que es conservin durant molts anys, no?
Uh-huh. I aquesta festa d'homenatge tant per
un motiu més per
sí,
anar al carrer Sant Francesc, recordem.
La festa és aquí a Impactes, al carrer Sant Francesc, i no us diré les sorpresetes que tenim a dintre, però bueno, la gent que és una miqueta assídua de les nostres festes ja saben que es poden trobar qualsevol cosa, no?
Sí que
hi haurà pintura en directe, això sí que us ho puc dir, hi haurà bona música, venen 4 DJs d'aquí a Sabadell, així, una miqueta de renom, no sé si la gent està molt al cas dels noms dels DJs, però bueno, ve l'Ivanovic, el Patrick Grau, ve el Big Big, i a l'Edgar Real, que són quatre disjocis potents, no? I per altre cantó, pues, bueno, qui vingui veurà pintar a diversos artistes també.
Haurem d'anar-hi, no, Josep?
Anirem, sí, sí, estarem allà
presents. I els nostres oients, que vagin tots a celebrar.
Que vagin també al carrer Sant Francesc el dia 20, a quina hora, a partir de quina hora?
La veritat és que l'entrada és de 8 a 9 i després de les 9 potser ja és més complicat entrar.
O sigui que és recomanable anar-hi cap a les 8.
Sí.
Cap a les 8. Doncs res, farem, sí, sí, allà estarem, mirarem d'anar-hi. Sí, jo me'n recordo l'últim cop, bueno, hi passo bastant per allà, però l'últim cop va ser la nit d'art, que ho comentàvem abans, fa 2 anys, crec, la nit d'art, que es va fer també...
Bueno, s'ha fet cada any, eh? Encara no hem deixat de fer-la, no?
Sí, sí. I... Bueno, no, que volíem parlar també de les abelles. Com
sí,
és
exacte,
que vas...
jo li volia fer aquesta pregunta. Com va ser, no? Quin va ser el detonant per començar doncs, a dibuixar doncs, aquestes abelles, no?
Bueno, la veritat és que el detonant van ser les flors, no? Diguem que a l'època Bustos hi va haver una batalla bastant gran amb el grafiti. Van crear una brigada antigrafiti.
Hosti, me'n recordo d'això, sí.
I inclús van sortir notícies allò, no, sí, sí, de que l'Ajuntament de Sabadell declarava la guerra al grafiti i realment ho van quasi aconseguir, es van dedicar a tapar-ho tot, tapar coses que inclús que estaven fetes amb permís i anaves allà i era una capa gris, no? Ho van tapar tot, ho van tapar absolutament tot. Coses increïbles, no? Coses que igual havies estat una setmana treballant i t'havies gastat igual 100 euros en pintar-ho amb material de la teva butxaca i anaven i ho tapaven, no? No tenien cap mena de mania, no? Després, clar, no tenia gaire sentit agafar i estar-se 3 dies gastant-se molt material pintant-ho i vaig començar a pintar doncs, una floreta ben senzilla en les cases tapiades, no? Les cases que tenien la porta tapiada perquè estaven abandonades i estaven allò esperant que s'acabés la crisi per construir-hi. Doncs jo hi pintava una flor així tota poètica, no? Com dient, mira, aquesta casa també desapareixerà amb el seu pati i es convertirà en un bloc de pisos, no? Bueno, vaig començar a fer aquestes flors i l'Ajuntament ràpidament s'hi va tirar a sobre i les tapava amb una capa de gris, no? Totes les que veia.
Déu-n'hi-do.
I inclús de vegades jo anava, doncs, pintava la flor a la nit i el demà al matí anava a fer la foto i ja estava tapada, no? Vull dir que anaven superràpid aquestes.
Sí, una persecució
total, no?
Sembla la pel·lícula aquella, el diàleg submarín, que anaven en contra
total
dels
flors. Que sí, que quan, bueno, quan vaig tenir moltes flors vaig decidir fer-ne un llibre i vaig fer un llibre amb una recopilació de 100 flors amb la numeració de la 1 a la 100 de les cases, no? Que tingués una mica de coherència, no? Això doncs, va passar a l'Ajuntament, es van donar compte de l'error i tal, i bueno, vam començar a treballar amb ells i a partir d'aquí doncs, el diàleg ha anat progressant fins a fer un festival internacional on ha vingut gent superimportant i, bueno, i avui dia doncs, estem molt en contacte amb ells i fem diversos projectes junts i bueno, jo crec que ara mateix diguem que estem treballant amb un bon ritme per fer coses interessants, no?
Posar flors a Sabadell.
Sí, la qüestió que em preguntàveu per les avispes i què va passar? Doncs que va arribar un moment que vaig dir, bueno, m'heu tapat absolutament totes les flors aquí a Sabadell, doncs no faré més flors a Sabadell, no? Però sí que m'havia agradat molt el fet de repetir un mateix concepte per la progressió que tenia això, no? O sigui, al principi feia unes flors petitetes i no gaire estètiques potser, no? I aquestes flors van anar convertint en unes flors obertes supermaques, no? Vull dir que aquest progrés del fet de repetir una cosa diverses vegades i que cada vegada sigui com més maco, doncs em va interessar. I amb les avispes aquestes, que són una miqueta drons, no? Allò de dir, mira, tothom té una càmera davant enfocant-lo, no? Que és el mòbil. Penseu-hi, no, amb això, una miqueta és perquè la gent reflexioni, no, sobre aquestes càmeres que ens estan enfocant per tot arreu, no? I bueno, doncs aquestes avispes una miqueta representen això, no?
La mirada.
Ai, la mirada d'aquest artista compromès. Ens has encomanat l'alegria de viure. Se'ns acaba el temps. Ens passaríem hores parlant.
Sí,
ens has de recomanar algú. Ens has de recomanar algú per compartir amb nosaltres.
Doncs mira, la veritat és que una de les persones, crec que pot ser interessant, seria el Jou Vilalta. La veritat és que és un pintor que m'agrada, penso que té molt a dir i penso que pot ser molt divertit escoltar-lo aquí durant una horeta.
Déu-n'hi-do.
Doncs el buscarem. Moltíssimes gràcies, Guerens, que vagi molt bé. Una abraçada.
I felicitats.
Merci, moltes gràcies.